El cinéfil.
El programa de cinema de Ràdio Cambrils i el cinéfil.cat amb Jordi Sardinya.
Ei, cinèfiles i cinèfils, avui per començar us volem fer una pregunta de premis de cine. Després dels Premis Gaudí i abans dels Premis Òscar, quins premis es concedeixen? Efectivament, els Premis Goya, que es lliuren el pròxim dissabte 11 de febrer. Per tant, toca fer la prèvia amb els nostres col·laboradors habituals. Per una banda, el Ricard Casanovas ens farà el seu rànquing particular de pel·lícules i directors nominats. I per l'altra, la Cris Gambin, el seu rànquing d'actrius i actors nominats. Tots dos estan molt ben acompanyats avui pel director del Cinèfil, que avui ens honra amb la seva visita a l'estudi de Ràdio Cambrils, juntament amb el seu fill Jan. Amb el petit Armadàs, el JR farà la secció setmanal del Recomanador, on parlaran de dues cintes que estan nominades a millor pel·lícula d'animació als pròxims Oscars: Si Beast i Turning Red. I posarà el punt final a l'episodi d'avui el Marc Corre, que es prendrà un còctel dins el camerino de Tom Cruise. Això sense oblidar la banda sonora que punxem a cada nova entrega per acomiadar-nos de totes i tots vosaltres. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast. Aquest dissabte se celebra la gala dels Premis de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, els Goya. Després d'un any de gran cinema, és difícil fer una selecció de les millors pel·lícules que competeixen per la preuada estatueta. Però el Ricard Casanovas ho ha fet, i aquí teniu el seu rànquing personal que compartirà i comentarà amb el JR Armadàs. Hola Ricard, hola JR.
Què tal, bon dia.
Què tal? A punt pels Goya? Esteu a punt?
Sí, amb ganes, amb moltes ganes.
Sí, no? Ja hem superat els Gaudí, ara toquen els Goya, després els Oscars.
Jo haig de dir que tindria plans millors per un dissabte a la nit, però vaja, els premis, bueno, els premis sempre són interessants de viure en directe.
Sí, sí, si més no, encara que no puguem estar allà físicament, els Gaudí sí que hi veu ser tots dos, no?
Sí, sí, sí.
Però aquí sí. No ens han convidat, no? Aquí als Goya.
Ens cau llunyet, ens cau llunyet.
Sí, perquè és Sevilla, no? Si no recordo malament. Sí. Molt bé. Doncs, parlem d'aquest top 5, Ricard, que ja has fet pel Cinèfil, per la revista. Repassem-les una per una, si et sembla. Comencem...
Sí, perdona, digues. Més que un top, és les 5 imprescindibles.
Bueno, sí, no, exacte. No, és que al final és el mateix, top 5 que dir pel·lícules imprescindibles. Són les 5 nominades, no? Millor pel·lícula.
Exacte.
Ni més ni menys. Perfecte. Doncs què et sembla? Comencem per la nostra, no? La d'aquí, el Carràs. Comencem per el Carràs. Per ordre alfabètic, va.
El Carràs, és que ja no és lo imprescindible dels Goya, no és lo imprescindible del Gaudí, és lo imprescindible del 2022.
Del cinema en general, exacte.
Del cinema en general, exacte. La pel·lícula que ha revolucionat el cinema en català, la pel·lícula que va guanyar la Berlinale, que va guanyar el Gaudí a millor pel·lícula...
Millor directora, també.
Exacte, que ens endinsa la família Soler, que després de tres generacions cultivant préssecs a la mateixa terra, aquesta s'enfronta a la seva desaparició, no? La Carla Simón, que ens transporta un trama íntim, una trama amb senzillesa, amb sensibilitat pròpia de la directora, que al final ja s'ha consolidat com una de les millors directores del país, sense dubte alguna.
I recordem que amb només dues pel·lícules,
Estic aviat, dues pel·lícules.
Que les dues els Gaudí han guanyat direcció, pel·lícula, guió, que es diu aviat.
Un carrerón.
Que es diu aviat.
La veu poder entrevistar, no?, allà a la gala del Gaudí.
Sí, sí, sí.
I ja va avançar que està treballant en una nova pel·lícula, no?
Sí, i a més que també la temàtica familiar hi tindrà bastant a veure, sí, no? Que crec que ha trobat el nínxol de temàtica que li va bé, i però és que a més, com que ho fa tan bé i està tan reconegut, doncs de moment,
escolta,
continua per aquí.
Té la fórmula màgica que li funciona perfectament.
I que tingui ni el mateix èxit o més.
Sí, sí. Difícil que pugui guanyar el Goya millor pel·lícula, no? Estem d'acord?
Com ho veus, Ricard?
Jo ho veig complicat, sí, jo ho veig complicat. Sí, sí. No, jo tinc la meva aposta, que ho estava parlant amb la Cris abans.
Sí.
Jo crec que guanyarà la Maternal, eh? Com a sorpresa, jo crec que donarà aquesta sorpresa i guanyarà la Maternal, imagineu-vos.
Has arriscat aquí, eh? Ostres.
Sí, sí. Sí?
Aquí, jo... la cara que ha fet el JTR, igual que la meva, és estat...
Haig de dir que no he vist ni la Maternal ni Modelo 77.
Val? Estem igual amb això, sí.
Però per política i de com van aquests premis... Jo aposto per Asbestes, que és la favorita.
Incideixo.
Sí, ara, no és el primer que hi ha sorpreses dels Goya, per tant, escolta.
Podria ser, seria una gran sorpresa.
Sí, sí, sí.
Doncs mira, ja que hem parlat de, o hem introduït Asbestes, parlem d'Asbestes. Va, Ricard, què ens pots dir?
Vinga, Asbestes, l'obra maestra de Rodrigo Sorogoyen, perquè és l'obra maestra, no? Angoixosa, tensa, immersiva... O sigui, és una pel·lícula terrorífica, eh? Una pel·lícula terrorífica, sí. No diria menys. És la típica pel·lícula no d'espant, no de susto,
de mal
rotllo. És una pel·lícula de suor freda, sí. De tensió, de que no et pots separar del seient, no? Del cinema, increïble, no?
Sí, sí, sí.
És una pel·lícula que ens explica aquesta com tensió, aquest conflicte entre el francès i els gallecs, no? Aquest paisatge gallec impressionant que el Rodrigo Sorogoyen, com ho treballa, és increïble com es prem, no, tot el valor argumental d'aquesta localització
en sap
i aprofita cada àpex d'emoció dels actors. És increïble, eh? No, jo crec que estareu totalment d'acord amb mi, no?
Sí, sí, l'atmosfera que et crea aquesta pel·lícula és única.
És única,
està molt ben fet, molt ben treballat i aconsegueix... en el millor dels exemples, com portar tot el classicisme del Padrino amb tot el poc glamour que pot semblar fer-ho a dalt de tot d'una muntanya a Galícia, no? Els personatges, en lloc d'acariciar gatets, tenen en aquest cas horts i terres a la muntanya, però el mal rotllo que transmet...
Acaricien vaques.
Sí, efectivament, acaricien vaques. I tota la criminalitat que hi ha darrere és, per mi, comparable a pel·lícules d'aquest tipus, no? De grans obres mestres del cinema de gàngsters, tot i que en lloc de pistoles, això, tenen aixades.
Sí, sí, sí. I el Zaera, què hem de dir del Zaera?
Home, és que...
Té el premi garantitzat.
És un plaer.
Ja el té.
És un plaer veure aquest home com es fica dins d'aquest personatge. L'escena del bar, si l'heu vist, és ja la història del cinema espanyol i crec que més enllà.
Totalment.
I crec que si no guanya aquest home el Goya serà injust totalment.
Serà un drama.
Mai se sap amb els premis, però vaja, jo per mi és la favorita.
Sí.
I si guanya... em puc donar per satisfet, malgrat, diguem, ens pesi per al Carràs, però el Carràs té una gran pel·lícula al costat per competir,
sí.
I jo crec que si algú li traurà el cabezón, que es diu en castellano, serà Asbestes.
El cap gros, no?
Sí.
Molt bé. Va, seguim amb la tercera. Cinco Lobitos.
Cinco Lobitos.
Què diem?
Cinco Lobitos.
Què podem dir?
Alauda Ruiz de Azúa. La seva òpera prima. Que ens demostra aquest drama maternofilial i ens demostra que ser mare no és tasca fàcil, eh?
Sí, sí, i Déu-n'hi-do quina òpera prima, eh?
I Déu-n'hi-do quina òpera prima, no?
Sí.
Es tracta de la Maia, una jove mare, no?, que està sent aclaparada amb aquestes noves responsabilitats de ser mare i torna a casa dels seus pares, no?, i es dona compte de la responsabilitat que és ser mare i ser filla, no? O sigui, és...
Poca
és
broma.
Increïble, és una evolució. Sí. I hem de parlar de la Laia Costa.
Bueno,
de parlar de la Laia.
Bueno, impressionant.
Increïble.
Jo, per mi, és el millor paper que ha fet fins a la data, eh?
Sí, sí, totalment. Mira que té una filmografia molt bona,
sí.
però aquest paper és un papelón.
Sí, sí, sí.
Increïble. També jo crec que és un Goya bastant garantitzat, eh? Ja
té molts números, jo crec, sí.
Sí.
JTR, coincideixes?
Coincideixo. En aquest cas, jo crec que... també hi ha nominada l'actriu d'Asbestes, que em perdonareu, però el nom en francès, Martina Foix, no sé com s'ha de pronunciar, em sap greu no saber-ho pronunciar. També, com a potser gran rival, és la Bárbara Lenny a Los Regnos de Filles de Dios, però vaja, jo estic d'acord amb vosaltres que és un Goya que difícilment se li escaparà, i a més el veig molt merescut. També crec que serà no guanyarà millor pel·lícula, i el premi de consolació que tindrà serà aquest Goya per Laia Costa, però alerta, perquè la direcció novell. Jo crec que també la té bastant encarrilada,
sí,
aquesta directora, sí, que ens acaba de sorprendre amb aquesta pel·lícula,
i
coincideixo amb el Ricard, i a més, com a pare que no tinc gaire lluny el procés que viu la mare, jo no soc mare, però sí pare, com però vaja, pare. Sí que aquesta relació amb els avis, tota aquesta responsabilitat, tot com et canvia el món, ho ha portat molt bé a la pantalla, i sobretot l'angoixa i les contradiccions de la protagonista, no? Perquè a vegades hi ha coses que no és políticament correcte dir quan tens, o sigui, quan parlem del teu fill o dels teus pares, però no tot és maco i no tot és meravellós i no tot és un anunci de bolquers.
Exacte, quan aquells conflictes interns,
tant, sí que és veritat, com dèiem, hem dit en altres ocasions, que no és la primera pel·lícula que ens mostra això, però ho fa molt bé.
Molt bé.
I
no només ella, tots estan
molt bé. No, tots.
Tots.
Sí. Els avis també estan espectaculars.
Sí, sí, fins i tot el bebè plora quan ha de plorar.
També ho fa molt bé, el bebè. Molt bé, vinga, seguim. La Maternal, la penúltima que tenim.
La Maternal.
La teva favorita, Ricard, recordem.
No és la teva favorita. A mi m'encantaria que guanyés el Carràs, m'encantaria que guanyés els Bestes, però jo crec que, com que hi ha la Pilar Palomero que va guanyar el 2021, crec, per les Niñas...
Per les Niñas, sí, exacte.
Jo crec que l'Acadèmia, després de que... Jo sempre ho diré, després de que Campeones guanyés millor pel·lícula, jo crec que la categoria millor pel·lícula està com més connectada amb un missatge, no? Millor missatge, millor context. Llavors, allà és on començo a dubtar. Imagina't que Carla Simón, jo crec que Carla Simón se l'emportarà, millor direcció. Llavors, millor pel·lícula que farà? Li donaran els Bestes a Sorogoyen, que no ha guanyat direcció, o li donaran a la Maternal per el símbol, no? Pel context que dona.
M'agrada que facis aquesta pregunta.
Clar.
És una reflexió interessant.
Jo
t'acanto
més per la primera opció que comentaves, Ricard, de pel·lícules Bestes, direcció Carla Simón. Carla Simón l'han de reconèixer d'alguna manera.
Sí,
és evident que guanyar la Berlinale no passa cada dia, ni tan sols pel cinema espanyol. Per tant, alguna recompensa haurà de tenir. Sí. No crec que arribi a ser la pel·lícula, tot i que seria una cosa històrica molt bèstia.
I tant.
Que una pel·lícula en català guanyés el Goya a la millor pel·lícula.
Mare Déu.
Però vaja, jo... sense veure-la, havent guanyat ja les Niñas, com tu comentaves, jo crec que seria molt fort que tornés a passar amb una pel·lícula que està clar que és diferent de la de les Niñas, però no deixa de ser també una volta més a aquest univers femení de nenes joves amb una temàtica i una problemàtica molt diferent, però vaja, crec que això ja ho van premiar fa massa poc per tornar-ho a premiar. I per això, per exemple, Cinco Lobitos potser també té aquest mateix problema, no? Que hem premiat pel·lícules d'aquest tipus fa massa poc.
Juguen a la mateixa lliga, sí. Aquí la Maternal jo crec que serà ella, l'actriu revelació, que s'emportarà el Goya.
I direcció, revelació.
Exacte.
Ai, no, perdona, la Maternal no, perdona, l'actriu. Perdona, s'ha amb Cinco Lobitos.
Exacte, sí. I vinga, i per rematar, doncs, Modelo 77,
Modelo 77. A mi m'agrada molt comparar-ho amb la versió espanyola, és la versió espanyola de Cadena Perpètua. No?
Salvant les distàncies, sí.
Exacte. En lloc de tenir un Tim Robbins i un Morgan Freeman, tenim un Miguel Herrán i un Javier Gutiérrez.
Sí, exacte, salvant les distàncies, com dèiem, sí.
Exacte, sí. Bueno, bàsicament, Modelo 77 enfonsa com a la crueltat de la famosa presó de Barcelona just al postfranquisme. Una vegada mort Franco, tots els reclusos, totes les persones que havien acabat a la presó de la Modelo, com es transforma, no? Com és l'evolució de la Modelo després del postfranquisme, no?
Exacte.
És una pel·lícula crua, una pel·lícula que veuràs patiment, veuràs patiment totalment. I bueno, una cosa curiosa és que, bueno, que van rodar la Modelo Real,
cert.
O sigui, van recrear l'època, llavors Alberto Rodríguez, això és un mèrit important, perquè mira que és difícil recrear l'època i construir tota la Modelo a partir de la pel·lícula, tot això està molt bé, està molt guai.
Disseny de producció, Goya segur. Això està clar.
Sí, això jo crec que sí. Jo crec que alguna... Té
premis,
16 nominacions.
Premis tècnics. Té 16. És la més nominada, no? Si no m'equivoco.
No,
per darrere de... No, exacte, per darrere dels Bestes. Un menys, que déu-n'hi-do, 16?
Sí. Algunes s'emportarà, s'ha d'emportar algun, sí.
Com a actors potser juguen aquí desavantatge, la parella protagonista, però
no
se sap.
D'actor tinc els meus dubtes, D'actor jo crec, imagina't, jo crec que el Tossar tornarà,
Que us, bueno, deixem-ho aquí. Ja en parlarem amb la Cris, que ara ella, amb ella parlarem de tema d'actors i actrius.
Sí, a veure si em recorda.
Sí, a veure què diu. Molt bé, perfecte. Doncs, escolta, moltes gràcies, Ricard. I ens trobem, encara que sigui online, no? a la cobertura dels Goya, des de casa.
Sí.
D'acord? Bueno, estarem tots allà, pendents, no? Tot l'equip del Cinèfil.
I tant, sí. Demà toca treballar.
Sí, sí. Fins a altes hores. Molt bé. I tu, JTR, segueix amb nosaltres, no cal dir-ho. I seguim amb els Premis Goya. I ara ho fem amb la Cris Gambin, que ens compartirà el seu rànquing personal d'actrius i actors. També acompanyada, com no, pel JR Armadàs. Hola, Cris.
Hola, què tal?
Què tal? Avui faltes tu aquí a l'estudi, perquè haguéssim fet quasi sí. Un completo,
Em sap greu.
Llàstima.
He estat amb virus perquè aquesta setmana, o sigui que avui...
Ha estat una mala setmana, no?, de salut.
Bueno, sí, una mica, sí, ai, sembla
senyor.
Que ja ho fem enrere.
Bueno, això és important.
Palante.
Estaràs bé per la gala, no?, dels Goya, llavors?
Sí, no, com que no hi ha gent presencialment, cap problema.
amb la batamanta a sobre, no? Molt bé.
No, em vestiré de gala, però...
Clar, que així m'agrada. De gala i la manta a sobre.
Home, clar.
Molt bé. Ja has fet la teva travessa particular?
Sí, que ja saps que a mi em costa a vegades intento ser objectiva, però el cor se me'n va una mica, però
és inevitable, ens passa,
avui seré objectiva,
ens passa tot,
ho intentaré,
no passa res, si et surt la subjectivitat.
Sí,
molt bé,
vale, m'ho perdoneu.
I tant que sí, només faltaria. Doncs vinga, va, comencem, si et sembla, per millor actriu i actor protagonista.
Sí, escolta'm, però avui vull saludar el JR, que és que
tal,
avui és estrany, perquè ell està
allà i tant, perdó, jo no. Anava per feina ja.
No, normalment estic jo a l'altra banda del telèfon i avui se'm sent aquí amb aquesta veu clara, amb aquest estudi magnífic que hi ha a Ràdio Cambrils i sí. Un honor i un plaer estar aquí i llàstima que no pugui ser gaire sovint perquè jo estic més per comarques centrals, però vaja, però en qualsevol cas, sempre que pugui, i aprofitant que tenia avui una excursió cap al sud, doncs aquí al peu del canó i del micròfon.
Clar que sí.
Bueno, la propera, a veure si coincidim i així ja fem allò pleno. I si ja ve el Ricard, ja...
Sí, i fem els premis cinèfil, no?
Això.
Podem fer una gala.
Exacte. Ah, doncs mira, sí.
Molt bé.
Vinga, va, anem.
Doncs vinga, anem per feina. Sí. Anem per feina, perquè ja saps que sempre el temps apreta, per desgràcia.
Sí.
Doncs vinga, comencem. Millor actor i actriu protagonista. Com ho tens, això?
Com ho tinc? A veure, jo vaig començar apostant pel Nacho Sánchez, per Mantícora,
sí.
I la veritat és que em segueixo mantenint,
perquè... Sabem que ets molt fan d'aquesta pel·lícula, sí.
Sí, ja ha passat un temps des que la vaig veure, però
Sitges,
tot i que crec que tots els personatges són interessants, estem parlant ja d'actors que potser tenen certa trajectòria, el Nacho Sánchez no tanta, crec que s'ho mereix, perquè és com, si no vaig equivocada, és com el primer gran paper que ha tingut a la seva trajectòria, és un paper molt difícil. Penso que ho fa molt bé, que et deixa molt tocat la pel·li i em pareix perquè ell ho fa molt bé. I jo, per mi, Nacho Sánchez.
Sí. Coincideixes amb aquesta...
Has de dir que la majoria de pel·lícules a les quals estan nomenats aquests actors no les he vist. Sí. Sí.
Què dius?
Em sap greu, per tant, jo m'abstindré de donar la meva opinió.
Has vist dels...
És que només he vist Asbestes.
Asbestes.
Sí, ni Márgenes, ni Mantícora, ni Modelo. Llavors
difícil de dir.
Sí, no vull opinar.
Com a mínim, el Denis Menochet et va agradar, Asbestes.
Sí, home, a veure, jo pel que he vist també se'l mereix. El que passa que...
Sí, tots,
No passa que per mi és un actor d'un altre país.
Ja, ho té.
Normalment la cosa de tirar aquí la pàtria i...
Difícil, sí.
Ara... Està clar que aquest home fa un paperàs en aquesta pel·lícula, però m'imagino que té quatre grans rivals, i dic m'imagino perquè, repeteixo, no he pogut gaudir dels seus dots interpretatius en aquestes pel·lícules.
Com a anècdota, no sé si ho sabeu, i potser els oients tampoc ho saben, el Denis, l'altre dia ho vaig descobrir, perquè em sonava, dic, on l'he vist aquest home?
Sí, jo ho sé.
Vinga, deixo que ho diguis tu, va, Cris.
Inglorious Bastards.
Els maleïts malparits, és el pròleg, apareix el pròleg, aquella família francesa. Sí, és ell.
Està molt canviat.
Molt, amb uns quilos de menys, diguéssim.
Sí.
Molt bé, doncs tenim clar... Jo també voto, pel Nacho, seria un
puntàs. Tot i que, cuidado, Luis Tosar, que tot ja. I que no té res a demostrar aquestes alçades, fa un paper molt bo.
Sí, però és el millor per mi de la pel·li. Mm. Sí, sí.
Sí, total.
A veure, i millor actriu, protagonista, per qui et decantes?
Millor actriu, ara que no en sent el Ricard, ni l'Adrià. No, a veure...
L'Adrià em sembla que sí,
Que jo... Sí, sí, no, ja ho sé. Sabeu que jo deia Vicky Luengo perquè el tema del cinema en català, però deia, vaig a ser objectiva, vaig a ser objectiva. El meu vot és per Laia Costa i, de fet, crec que és qui s'ho emportarà.
Sí, n'hem parlat abans, sí.
Té
sí,
un
sí,
paper impressionant a sí, Cinco Lobitos. Totes cinc, jo he vist les cinc pel·lícules, les cinc m'encanten els papers que tenen aquestes cinc actrius, però em decanto per Laia Costa, la veritat. Sí. Em va arribar bastant totes, però ostres, Laia Costa fent una mica allò...
Ho hem dit, fa un paperàs.
En perspectiva, sí. Jo per mi Laia Costa.
Sí.
Jo també penso que l'única rival, que com hem dit abans, Bárbara Leni, perquè també és veritat que Los Renglones Torcidos de Dios fa un paper d'aquest molt intens,
no
d'aquest
fàcil,
molta
no.
mirada, molt silenci, i és un paper molt bo també, però també és veritat que altres vegades el Goya ja ha tingut protagonisme i també és una pel·lícula que segurament no guanyarà tant i Cinco Lobitos guanyarà més coses, per tant, jo aquí el veig bastant clar també.
Sí, sí, i cap a
jo
cas.
També. No? Jo més que Bárbara Leni, també penso que li pot ser bastanta ombra d'Anna Castillo, perquè ha agradat molt el seu paper... Però...
Està molt bé, també, a Girasoles, la veritat.
Sí, sí.
Està molt bé.
Bueno, és que és ella, la pel·li, realment té poques nominacions a aquesta pel·lícula, perquè a mi hi ha moltes coses que no em van agradar, però ella reconec que fa un bon paper, és un paper d'un caramel, no? Però penso que Laia Costa aguanta molt més, molt millor la pel·lícula, em sembla.
Tot apunta que serà la nostra Laia Costa.
La nostra.
La nostra, la teva. Molt bé, seguim amb els actors de repartiment, vinga. Com ho tenim, això?
Sí, aquí... Aquí vaig al gra perquè m'han agradat tots, però el meu top one, però amb molta distància, és Luis Zahera, ho porto dient des del principi i ho mantinc, Luis Zahera.
Sí.
I crec que aquí no hi haurà...
Tots coincidim.
Sí, sí, està cantat, aquest està cantat. Next. Que... No s'ha res de comentar, perquè és que si no guanya ell,
és la bèstia al món.
És la bèstia.
Sí. La bèstia que es mereix guanyar aquest Goya, i tant.
Total.
Sí. Tot i que tots, clar, per suposat, solvència contrastada, no, fins i tot el germà, no, del Zahera, el Diego Anido també està bé, però mira, està clar que serà el Zahera, si no...
Molta sorpresa seria que no fos així,
S'enfonsarien la gala sencera, s'enfonsaria.
Crec que de tots els premis de la nit, crec que és el més clar.
Sí, sens dubte.
De tots.
I tant. I actriu de repartiment?
Ai, aquí també tinc allò el corazón dividido,
sentimientos,
no?
Sentimientos
encontrados. Sent objectiva, crec que Susi Sánchez, perquè està impressionant.
Sí.
Ja ho vaig dir en el seu moment, que Carmen Machi m'agradaria. Des que vam fer aquella prèvia, com han sortit les nominacions, he pogut veure en Dos Márgenes i la Penélope, sabem que agrada molt i realment fa un bon paper. Passa que és més secundari que el que té la Susi.
Sí, i
més
de lo mismo, una mica, sí.
Sí, però ho fa molt bé.
Home, això, que sí.
No cal que diguem res, no?
Exacte.
Jo, tot i que Carmen Machi està impressionant, que m'agradaria que guanyés ella, crec que ha d'anar per Susi Sánchez, que fa un paper molt bo.
Sí, ara recentment també va guanyar el Ferot, vull dir que segurament, sí, serà ella. I en JR, coincideixes?
Coincideixo bastant, tot i que jo també estic d'acord que m'agradaria que guanyés Carmen Machi, perquè últimament està fent un esforç per sortir d'aquesta
comèdia,
no? I ho està fent molt bé, i ha tingut papers com La Voluntària, com aquest, que no és la Carmen Machi que coneixem, i això, sent l'actriu que és, i havent demostrat que sap fer altres coses, també és premiable. Sí. Ara, té difícils rivals i segurament tindrà més oportunitats.
No, i tot i que està esplèndida.
A veure, no, però jo ho van dir en el seu dia, que el Cerdit està molt bé, però al moment que surt Carmen Machi la pel·lícula puja, però totalment.
Sí. Jo, per mi, la pel·lícula és ella, la Carmen Machi, imagina't, més que la filla,
Sí.
Molt bé.
Bueno, clar, perquè és que és una roba escenes aquelles, no?
Sí.
La secundària que quan surt, doncs,
totalment.
Omple de bona manera.
I
sí,
tant.
Sí.
Recordem que, ja passant a actriu revelació, la Laura Galán està nominada també a Cerdita.
Sí.
I té també, també unes rivals dures, no?, a batre.
Sí, jo penso que està bastant clar que serà per ella, tot i que també penso que podria anar a parlar a la Nautín, tot, ja sabeu que a mi també m'agradaria.
A tu t'agradaria molt, ella, no? Sí, ho sabem.
Sí, clar, bé, tinc una relació amb l'Anna, però aquí no sé...
Et treus la batamanta i tornes boja per casa.
Però sí, sí, i m'agradaria perquè hi ha hagut com bastanta polèmica amb els actors i actrius del Carrat.
Sí,
i,
ho sabem.
I crec que... Crec que es mereixen també de tenir algun reconeixement en aquesta categoria d'actriu revelació. Penso
clar
que
sí.
Ella no va poder arribar a la nominació dels Gaudí i penso que estaria bé que se la reconegués.
Injustament,
aquí,
però... per altra banda. I tant.
Sí.
I tant.
Penso que m'agradaria, però crec que la Laura Galán ha agradat molt el que ha fet a Cerdita. I les altres tres, la conservació de la Primavera i l'Agua no les he vistes, per tant no puc opinar. La Zoe Stein està molt bé, però crec que no està a l'alçada de Laura Galán i Anna Otín, em sembla.
Sí, jo crec que estaria entre aquestes dues.
Jo crec que a més el component de Laura Galán és el discurs que té la pròpia pel·lícula. I això, vulguis que no, també té un punt afegit a favor de la seva candidatura i tota la lluita contra la grassofòbia. Penso que ja ens estem imaginant el discurs abans de que guanyi i penso que a més és un discurs molt necessari que passi. Per tant, aquest jo crec que li dona una mica més de punts a l'hora de guanyar el premi.
Sí, a més serà un moment per recordar dels Goya.
Segurament,
sí.
Vaja, sí. És més...
Sí, no, si i a guanya... part com a mans del cinema de gènere també és un què, que també les pel·lícules, en aquest cas, un slasher, no? Doncs
sí,
que també
no acostumen a guanyar aquest tipus de papers, és veritat.
Està bé.
Clar, que tingui representació en premis com aquests... també és un punt a favor de les pel·lícules de gènere, no?
Ja toca. Sí.
Sí, per exemple, estan allà com només amb els premis tècnics i mai poden optar a les grans categories,
exacte.
Per tant...
I ja per rematar, amb el millor actor revelació, aquí també en tenim dos del Carràs, l'Albert Bosch i el Jordi Pujol, no farem la conya de sempre.
Aquí, no, bueno, sí, però la hem de fer. Bueno. Jo la conservació de la Primavera no l'he vist, com he dit abans. Aleshores, els altres quatre sí que els he vist. Per mi, Miquel Bustamante té un paper molt, molt petitet. Sé que el Ricard Casanovas el defensa bastant,
sí.
Però està molt bé en los márgenes, però jo penso que el Jordi Pujol.
Jo aquí també crec que serà un dels premis sorpresa, bueno, sorpresa no tan sorpresa, perquè, però clar...
Estaria molt bé, sí.
Però jo també aquest el veig bastant clar perquè, vulguis que no, ell és l'ànima de la pel·lícula, no? El patriarca que té el conflicte és ell i vaja, haver agafat un home del no-res i haver-lo aconseguit fer aquest paper, mèrit seu, òbviament, perquè ho ha fet, i mèrit també de tot l'equip de càsting i de la Carla Simón per haver-lo... moldejat fins a arribar fins aquí.
Tant. Com diuen, és el nou Sergi López, no?
Home, per l'estètica...
Sí, Sergi López.
Va ser el seu doble d'acció.
Sí.
Molt bé, totalment. Doncs sentint-ho molt, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies, Cris. Oh. Sí, ja sabem que quan breve i bueno i breve, allò que dius,
però
ja
premi,
no sé com és, però...
si m'enduc la porra, quin és el premi, hi ha un pernil, si m'enduc la porra...
Ara
no
sé, això, el senyor de l'Ebre, ja que estic
director... Bueno, demà veurem si ho has encertat, si ho hem encertat tots plegats.
A veure,
allà estarem
cobrint-ho
i cobrint-nos amb la batamanta. Apa, doncs, moltes gràcies i que vagi molt bé.
A la gala.
Que vagi bé, Cris.
Adéu. Abraçada. Adéu. A l'episodi anterior ja dèiem que de Terminator no només n'hi ha un, ja que a part de l'oficial, que és el J.R. Armadas, puntualment també n'hi ha en funcions, com la de Guixens o la mateixa Chris Gambin. El que no sabíem és que els Terminators també tenen descendència i poden ser tan bons recomanadors com els seus progenitors o més. Avui a la secció El Recomanador, J.R. Armadas està acompanyat pel seu fill, Jan Armadas. Tots dos ens parlaran de dues pel·lícules d'animació nominades als Oscars, Si Vist i Turning Red. Una nena intrèpida i un famós caçador de monstres marins uneixen les seves forces per trobar una poderosa bèstia. És Si Vist, el monstre marí. Cinta que enguany pot guanyar l'Oscar a millor pel·lícula d'animació. Hola, JR i Jan.
Què tal, com va això?
Què tal?
Doncs bé.
Què us ha semblat aquesta pel·lícula que es pot veure a Netflix i amb doblatge català, oi?
Efectivament. Primera cosa és que es pot veure en català, que és molt important que les coses que molen també puguin estar en català.
I tant que sí.
I la veritat és que la vam gaudir en família, ens ho va passar molt bé, després en vam parlar, en aquest cas, a les cosines del Jan, que també la van veure, i també els hi va agradar molt. A més, perquè és una història protagonitzada per una nena, on els estereotips, normalment, d'aquestes aventures i d'aquests herois, doncs, estan una mica intercanviats.
Exacte.
I veiem que el tradicional caçador de monstres, home, ros amb els ulls blaus, doncs aquí reverteix una mica el que és aquest estereotip,
sí,
perquè, òbviament, la protagonista és la nena, però
és
veiem
ella.
Que totes aquestes coses que tradicionalment havíem associat a ser molt guai, doncs no és tan guai. I matar monstres, encara que sembli una cosa molt èpica, no sempre està ben fet. Perquè els monstres
no
sempre són dolents. Jan, era dolent el monstre o no?
No.
No era dolent, era bo, no? Era un bon Jan, no, que es diu?
A la pel·lícula descobrim que aquesta noia, que el seu somni és caçar monstres, se'n va en un vaixell a veure si pot ser com el seu ídol. Però què passa? Que aquest vaixell, justament per culpa d'un monstre, embarranca en una illa, però que és una illa plena de mini-monstres marins, i allà hauran d'interactuar...
Que molt també els monstres marins, petitets, no?
Sí, perquè n'hi ha un de color blau. Què passa amb el de color blau?
Te'n recordes, Jan, d'aquest?
El de color blau què? Era bo o dolent?
Bo.
Era bo i molt divertit, no, també?
Molt divertit, es fa molt amic de la nena.
I llepa molt, no, aquest? I
llepa la cara tota l'estona.
És com un gos, no?
Sí. Bàsicament el que descobrim és que hi ha com una guerra permanent entre monstres i humans, però que ningú s'ha plantejat per què existeix aquesta guerra. Senzillament, es maten els uns i els altres
per tradició,
per defensar-se dels altres.
Exacte.
Però mai ningú s'ha plantejat per què ho fem. Llavors, en aquest cas, com que tant la nena com el caçador de monstres descobriran els monstres d'una altra manera, començaran a tenir una altra relació i el seu paper serà canviar la idea tant d'humans com de monstres, que potser no ens hem de matar entre nosaltres, sinó que hem d'intentar conviure en un món.
Exacte, sí, sí. Precisament la Chris Gambin, que va escriure la crítica pel Cinèfil, va comentar que és una història que comença, això que dius tu, no? Narrant una guerra entre humans i monstres, però que evoluciona cap a una situació de pau, no? A base d'empatia i sentit comú.
Clar, correcte. És una pel·lícula, per això és molt adequada per veure amb nens, perquè té un missatge molt, molt positiu, no només per aquests estereotips que hem dit que es trenquen, sinó també pel respecte a la natura, no? I a la diversitat. Que
ser diferent, no?, d'alguna manera, també.
Efectivament. I que no sempre seguir les tradicions i els teus ídols et porta cap al lloc correcte.
Que es poden enfonsar, no?, els ídols i els mites.
Efectivament, a vegades conèixer els mites no sempre és una bona idea.
Se't cau, papa.
Se't cauen
els auriculars, pobre.
Ja així, ara li hem posat bé.
Jan, a tu et van agradar els monstres que apareixien?
Et van agradar o no?
Et van agradar els monstres?
Feien una mica de por. Feien por o no?
Una miqueta, no?, potser?
Al principi.
Sí, però després ja no, no?
Però després quan veiem que eren bons ja no. I per tant ja la vam gaudir. Sí que és veritat que al principi, clar, alguns monstres aquests fan una mica de por.
Impressionen, sí, sí.
Però
sí,
després ja veiem que són bons i per tant no fan tant de por.
Exacte.
Sí, sí. De fet, fan més por els humans que els monstres.
Sí, realment. Sí. La Chris Gambin també diu a la seva crítica, que també la va veure amb els seus fills, i va ser interessant veure com passaven ells, els nens, no?, de patir, això que dius tu, no?, perquè els monstres no fessin mal als humans, per al final veure per patir, no?, perquè els humans no fessin mal als monstres. Us va passar el mateix?
Sí, sí. El que està clar és que tu, al principi, la pel·lícula és molt hàbil enfocant-te cap a aquestes tradicions que dèiem, no?, de com són les pel·lícules i els guions abans, i com et dona la volta justament quan coneixes, perquè tu al principi et penses que això, la pel·lícula va de monstres dolents, que ataquen els humans bons.
Que és el que hem vist sempre.
Que és el que hem vist sempre.
Sí, exacte.
I en aquest sentit, també, comparant amb una pel·lícula que jo trobo molt similar i que vam recuperar fa poc, que és la de Com entrenar el teu drac,
sí,
doncs és una mica, a nivell d'argument és bastant similar,
sí,
no?
Sí, té punts de contacte també amb Luca, potser, no?
També.
De monstres humans, no?
Sí.
I com acaben conciliant-se, no?, d'alguna manera.
I jo crec que a mi la que més em va recordar va ser aquesta Com entrenar el teu drac, justament per la relació que acaba tenint el nen en aquest cas amb el monstre vermell.
Sí.
I vaja, crec que està molt bé que les pel·lícules evolucionin cap aquí, que per sort estem al 2023 ja.
Exacte,
aquestes temàtiques tan sobades, tan, doncs ja les estem superant. I això està molt bé que passi.
Exacte.
I jo crec que, entre d'altres, a més té una animació molt ben feta.
Sí.
És normal que estigui nominada a l'Oscar i té rivals molt dures.
És el que anava a dir. Com ho veus tu?
Jo no crec que guanyi.
No és la favorita, no?
No. Jo crec que guanyarà el Pinocho de Guillermo del Toro.
Tot apunta.
Perquè sí, ell té la indústria molt controlada.
I tant.
I
ja en parlarem, si de cas,
ja en parlarem però, en un altre moment. Però vaja, no crec que Guillermo del Toro perdi aquesta batalla.
No, està clar que juga amb desavantatge. Veredicte, vinga.
Veredicte, a veure...
El millor.
El millor jo crec que és donar la volta als estereotips i fer-ho...
Sembla que el Jan vol dir alguna cosa.
Què vols dir?
Això perquè serveix.
Això és el micròfon, veus? Ara això que has dit està sortint per la ràdio.
El Jan ha descobert el micro.
Clar, això ho estem gravant.
Clar.
I per tant, això serveix per gravar la veu.
Això se'n recordarà tota la vida, ja.
Clar. El millor.
Això, el millor.
Donar la volta als estereotips i crear un personatge femení empoderat en forma de nena que és capaç de canviar la mentalitat de l'adult. Jo crec que això és una lliçó molt bona
i
és una pel·li per veure amb nens i, per tant, està molt bé que tingui aquest missatge.
Sens dubte. El pitjor, què podríem dir?
Que hem vist aquesta pel·lícula altres vegades, justament en comparació,
sí,
i que, tot i que està molt bé, no és tan original com ens podríem pensar. I això, doncs, li resta una mica de punts.
Vull que no. Li posem una nota, Jan? Quina nota li posaries?
A tu m'agrada molt o poc.
De l'1 al 10, què li poses?
Jo, papa, li posa un 7 i mig.
I tu, Jan?
Tu te'n recordes o no? No?
7 i mig, també?
El Jan em sembla que no, el tema dels números encara no el té tan present.
Doncs 7 i mig.
Sí, 7 i mig.
Mei Li és una nena de 13 anys una mica rareta, però segura de si mateixa. Es debat entre ser la filla obedient que la mare vol que sigui i el caos propi de l'adolescència. I per si els canvis a la seva vida i al seu cos no fossin suficients, cada vegada que s'emociona massa, que és bastant sovint, es converteix en un panda vermell gegant. Parlem de Turning Red, una altra cinta nominada a millor pel·lícula d'animació als pròxims Oscars. JTR, Jan, fans de Turning Red?
Turning Red, sí. Aquesta, per cert que no hem dit que l'altra es podia veure a Netflix, aquesta està a Disney Plus.
Correcte.
Fans, el que passa que aquesta potser s'ha de veure amb nens una miqueta més grans.
Correcte.
El Jan té 4 anys, Turning Red, tot i que la pots veure amb nens de la seva edat, té un discurs una miqueta més elevat, sobretot,
sí.
Perquè ens està mostrant una nena de 13 anys, una nena adolescent, per tant, és més adequat veure-la potser amb fills que tinguin de 8 cap a dalt.
Sí, sí, preadolescents, ja diria.
Preadolescents, sí. Perquè està molt bé aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula, d'entrada, et mostra un grup de nenes que antigament les veuríem al col·le segurament com amb el grup de raretes, com tu has dit. I elles són les protagonistes i segurament descobrim, una, que no són tan rares, i dos, que el que els hi passa... És molt normal.
És normal.
A veure, que tornis un pan de vermell no és gaire normal.
No, això no.
Però que t'agradi la típica banda de pop amb els quatre nois...
La Boys Band de Torn.
És una pel·lícula més que està ambientada en aquest moment a cavall entre finals del segle 20 i 21.
Exacte.
Que si comencen els mòbils, que si hi ha aquestes boy bands, i per tant aquest moment està molt ben retratat. Jo que en aquell moment, si fa no fa, tenia la mateixa edat, tot i no ser nen, a mi he sentit molt identificat per tot el background que té a l'escola, a la revistes, no? El moment aquest pre-internet està molt ben retratat, que a més és el moment que vol retratar la directora, que també tenia aquesta edat.
Exacte.
Quan ell era adolescent.
Quan ho va viure. Exacte.
Sí, sí. I a més també té un altre punt molt positiu, que és que la protagonista és d'origen xinès.
Sí.
I en aquest cas tot el...
La directora també.
La directora també, clar. Per això retrata una mica la... Ai, espera que el meu fill s'està...
S'escapa.
Liant amb el cap.
Ha fet un Houdini, ara acaba de fer un Houdini.
Ja s'ha salvat. Tota la cultura xinesa i sobretot la com és una família xinesa, aquesta pressió que senten els adolescents i en aquest cas la nena per ser perfecta, doncs lliga molt bé amb el que passa encara avui en dia amb aquest tipus de famílies, no? Són ja aquestes famílies tradicionals són molt estrictes i llavors ella com que es debat entre soc un adolescent que vull fer coses guais, però vull de fer tot bé a casa perquè si no la mama fotrà bronca.
I la tradició pesa molt, no?
Correcte. A més, en aquest cas la tradició també està representada per aquest passat familiar que tenen màgic d'aquests pandes vermells.
Sí, exacte.
I per tant, doncs, encaixa molt bé com ella vol trencar amb aquesta teòrica tradició i la conversió que té amb panda vermell.
Exacte. Sense deixar de ser ella.
Sense deixar de ser ella, no, i que... tot no és ni blanc ni negre. I jo crec que aquesta pel·lícula això ho ensenya molt bé. És una pel·lícula molt atrevida, que es va atrevir a parlar de coses com La Regla. Exacte. Amb una pel·li Disney, uau.
Sí, sí.
Escolta, podem parlar.
Va generar una miqueta de polèmica, no?
Ja, però escolta, dius, les nenes quan fan 13 anys tenen La Regla.
Exacte. Vull dir, d'aquí el títol, no? De tornar-se vermell.
També.
És la metàfora, no?
És perquè és un pan de vermell, però en el fons aquest és un altre procés vital que per una nena de 13 anys pot arribar a ser molt traumàtic, no ho sé, perquè jo no el vaig viure, però em consta, per a noies i nenes que hi ha hagut al llarg de la meva vida al meu voltant, que després ho expliquen com una cosa que has viscut de manera traumàtica. Per tant, posar això davant de la tele en una pel·lícula està molt bé.
No, i tant.
I jo crec que això, tot i que va generar la seva polèmica, és una cosa a aplaudir, la valentia de fer això, a més dins de Disney, que segurament no va ser gaire fàcil.
No ho crec, no.
Però ho van aconseguir i els ha sortit una pel·lícula que és bastant rodona, que és divertida, que és educativa a un punt diferent de la que comentàvem abans, i que ens mostra un tipus de protagonista que no estem acostumats a veure. Totalment. I que això està molt bé.
Sí, sí, només per això ja es mereixeria guanyar l'Òscar, que ja hem dit que ho té difícil.
Jo crec que sí.
Tot i ser Pixar, eh?
Perquè... Sí, Guillermo del Toro té algun rival, és aquest.
Sí, seria, potser quedaria en segona posició. Jo crec que serà medalla de plata, no?
Ja ho veurem.
Que sabem que els premis no n'hi ha,
no
però,
n'hi ha.
Per tant, sí. Molt bé, veredicte, vinga. El millor,
la valentia que té aquesta pel·lícula, de voler no transgredir, però sí, en el fons, donar un pas més enllà amb molts d'aquests tabús que el cinema de Disney ens havia donat. Per cert, també hi ha una de les nenes que és lesbiana.
Cert.
Una altra cosa que va evolucionant. I després, per mi, el retrat que fa de les famílies xineses, que trobo que és molt encertat, molt... pel background de la pròpia directora, està molt ben fet i està molt ben portat a la pantalla el conflicte entre mare i nena.
I tant, sens dubte. El pitjor, què podríem dir?
El pitjor... Sincerament, em costa trobar-li alguna cosa dolenta, eh? Jo penso que és una pel·lícula molt, molt recomanable.
És molt rodona, sí, cert.
Sí que potser, clar, el moment monstres del final, una mica estereotípic,
està pensant, no? En aquell moment de... aquell clímax...
Sí, té un clímax que potser és una mica estrany i grandiloquent tenint en compte per on va la pel·lícula, però vaja... en el fons també és una pel·li fantàstica i que sí, té aquest moment de kaijus que semblen com Godzilla,
doncs... la concessió que havia fet la directora amb l'estudi, segurament.
Sí, però vaja, és un problema menor.
Sí, ho acceptem, sí. Nota final.
Jo amb aquesta li poso un 8.
Molt bé, 7 i mig i 8, bé, són de notable les dues. Molt bé, doncs vinga, seguim.
Què diferencia un espectador d'un cinèfil? El cinèfil coneix i estima els clàssics de la història del cinema. Entreu dins el camerino dels millors directors i les seves millors pel·lícules a Marc Orra. Us enamorareu del setè art.
Hei, 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 estimats sociòpates del cine. Ha arribat el dia, senyores i senyors. Fins ara, la benevolència d'en Jordi Sardinya i la Cris Gambín ha provocat que mantingui la secció del podcast del cinèfil. Però crec que això ha arribat al final. Avui crec que serà el meu últim dia, ja que us presento una pel·lícula que va tenir 4 nominacions als Razzi de 1988. I per si això fos poc, se'n van portar 2 estatuetes, estimats camarades. Pitjor pel·lícula i pitjor guió. Què pot sortir malament? Ara m'enteneu quan us dic que avui serà el meu últim dia, però prou de plorar. En aquesta ocasió, entrem dins del camerino de Roger Donaldson i Tom Cruise per parlar de Cocktail. Tots... Tots sabeu que sóc un nostàlgic empedernit i que considero que la dècada dels 80 va ser una època daurada pel cine. Aquesta pel·lícula, dirigida per Roger Donaldson, que ha estat el creador de treballs com 13 dies, La prova o Bart Monroe, ha estat una de les que m'ha acompanyat sempre, d'aquelles que algun cop que te la trobes per les cadenes de televisió habituals, sempre t'hi quedes enganxat. Cocktail és la típica història de noi coneix a noia, s'enamoren, noi la lia perdíssima i després es reconcilien. Tots coneixem aquest cuento. Però tot plegat està ambientat a l'Upper East Side de Nova York, concretament en un bar de copes, ja que el nostre protagonista, en Brian Flanagan, interpretat per Tom Cruise, és un jove que arriba a Nova York disposat a menjar-se el món.
Mike, fíjate, mira allí. ¿Ves esa ciudad tan grande? ¿Ves esa ciudad? Pues algún día será nuestra, tuya y mía.
Y cercant al gran somni americà.
Bueno, ¿qué vas a hacer ahora?
Todo ha terminado, el partido ha sido ganado por la universidad.
¿Hacerme rico?
Però fer-se ric no és tan fàcil i trobar feina encara menys.
Siempre he querido trabajar en Wall Street. Leo los periódicos, estoy al corriente de todo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para triunfar.
Eso está bien, señor Flanagan, pero todos nuestros empleados son licenciados.
Yo aprendo muy rápido.
Es inútil.
Mejor que se olvide. No.
No nos interesa.
¿Usted en publicidad?
Se me da bien la publicidad. Con ver un anuncio noto todos los fallos.
Señor Flanagan, necesitamos referencias.
No, haber estudiado marketing es el primer requisito.
Pregunten las cadenas.
En el ejército estudié telecomunicaciones, podría serles útil.
Necesitaríamos a alguien que ya tuviera experiencia.
Lo siento, no hay ningún puesto.
Dentro de 6 o 8 meses, pero...
¿Por qué no piensa en otra cosa?
Tal vez debería volver a alistarse.
Soy muy optimista, nunca me rindo, siempre adelante. Quiero formar parte de su equipo. Bueno, ¿qué le parece?
Su currículum deja mucho que desear.
Estoy dispuesto a empezar desde abajo.
Apunta muy alto.
Haré lo que sea.
No tiene suficiente experiencia.
Necesito trabajo.
La formación es más importante.
Tiene que tener un título y además...
¿Por qué no va a la universidad?
Al final, Flanagan troba feina en el bar de copes que us he esmentat abans, regentat per un filòsof de la vida anomenat Doug Coughlin i interpretat per un gran Brian Brown. Però els inicis fent de barman són molt complicats.
Douglas Coughlin, lógica negativista. Apareció a finales del siglo XX. Propuso una serie de leyes que el mundo ignoró. Para su desgracia. Soy yo. ¿Has trabajado de barman?
Mi tío tiene un bar.
¿Sabes hacer un red day, muchacho? ¿Cómo te llamas?
Brian Flanagan. No, lo siento, nunca he tenido ese placer.
¿Y un vodka martini y una combinación de Pernod?
Aprendo rápido.
¿Has echado a un psicópata de 200 kilos de un bar?
Podría si tuviera que hacerlo.
¿Y a una bailarina de 50 kilos llena de anfetaminas?
Abriría la puerta y que bailara hasta la calle.
Pues esas son algunas de las cosas que tendrías que hacer, Flanagan. Este es el barrio alto de la ciudad. Estamos en la capital del mundo, lo máximo. ¿Estás preparado para eso, joven Flanagan?
Creo que podría arreglármelas.
A ver si te das prisa. Un vodka con lima. Pero bueno, es que no me enteras. Esos cuatro llevan media hora esperando y no puedo volver con 3 copas.
Ya voy, ya voy.
Un Harvey con limón, un passport con hielo, un Gilby con tónica y un Velvet Hammer.
¿Cómo?
Un El Rey, un Manson.
¡Esto no, ya lo he pedido!
¡Un Manson y un Cuba Libre!
¿Qué pasa con lo que he pedido?
Oye, guapo, ¿me vas a dar las
copas
hoy o qué?
Oye, si quieres tumbarte, vete a la playa.
¿Quieres que abra la chapa con los dientes?
Toma, léete eso.
¿Qué pasa con ese Cuba Libre?
¡Ya! ¡Cuba Libre!
¿Me pones un vaso de agua, por favor?
¡Ya va!
No sabe ni poner eso.
¿Dónde está mi hielo? ¡No me hielo de aquí hasta que no me pongas ese Cuba Libre! ¡Mi vaso de agua!
¡Oye, me pones un chile!
¡Esto no es lo que he pedido!
¡Hija de puta! ¿Por qué no me dijiste que era ginebra con Coca-Cola?
¿Oh?
¿Me pones la copa o qué?
¡Un Bloody Mary!
¡Un Gin Mix!
¡Un vino blanco!
¡Un Vin Scarlett!
¡Un Fraile Tag!
¡Un Dinalín!
¡Un vino blanco!
¿Qué?
¡Un Vin Scarlett! ¡Un Gin Mix!
¡Un Dirty Mother!
¿Quieres atenderme de una vez?
¡Calma! Por partes. ¿Qué es lo que ha pedido usted?
¡Un Martini! ¿Y cómo se hace?
En definitiva, com he dit, la història és la de sempre. Flanagan coneixerà Jordan Mooney, interpretada per Elizabeth Shue, s'enamoraran, trencaran i, com tothom espera, finalment es reconciliaran, tot i l'oposició del pare d'ella.
El padre de Jordan, Brian Flanagan. Vengo a verla.
No está aquí, pero pasa, pasa. Quiero hablar contigo. He oído hablar mucho de ti últimamente. No sé lo que ocurriría entre vosotros dos, pero... Desde luego hace falta poca vergüenza para presentarse aquí después de lo que le has hecho a mi hija.
Le entiendo. Y también que Jordan esté deprimida. Pero quiero hablar con ella y decirle que estaré siempre a su lado.
¿No estarás diciendo que quieres casarte con ella?
No sé lo que vamos a hacer. Tenemos mucho que hablar.
No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Mira, conozco a Jordan mucho mejor que tú y nunca la había visto tan triste como ahora. Jordan nunca ha sabido bien lo que es el mundo. Y ahora lo único que necesita son personas en quien confiar.
Puede confiar en mí.
Ella no quiere verte.
En el seu moment va rebre molt males crítiques i crec que una mica injustificades. Sí, no crec que passi la història, però aquesta pel·lícula té alguna cosa que la fa especial. Potser són les magnífiques escenes darrere la barra, segurament el millor del film, mentre els dos protagonistes preparen els seus còctels. O potser aquesta història d'amor que tots ens hagués agradat viure almenys una vegada. Però també potser és la màgia de la ciutat de Nova York, la capital del món, que fa que ni que sigui per uns moments qualsevol cosa sigui possible. Si no l'heu vist, doneu-li una oportunitat, ja que crec, sincerament, que no us decepcionarà. Vinga, barra lliure per tothom.
Invita a la casa! Barra lliure!
Salut i cinema. You ain't got far to go. I give you a chance soon. Let me a pleasure cruise. Oh, I love you so. I guess you know. Oh, I love you so. I guess you know.
El 1997 va arribar a les pantalles una de les cintes que més furor ha causat al llarg de la història, Titanic. La pel·lícula dirigida per James Cameron va batre tots els rècords de taquilla i va guanyar 11 premis Oscar. Avui, aprofitant que ha tornat a les sales de cinema i en 3D, recuperem la gran banda sonora guanyadora, també de l'Oscar, del desaparegut James Horner. Cavallers, ha estat un honor locutar amb vostès avui. JR Senior, JR Junior, que ja ha marxat fa estona.
Sí, sí, el meu fill no ha aguantat tanta estona de programa.
No, ha vist que hi havia un cinema al costat i ha dit, vaig al cine.
Sí, sí. I a la platja.
I a la platja,
clar. M'ha enviat una foto que estava al platja tirant pedres.
Ah, veus? Llavors, més que al cine, a la platja. Sí. No, fins a les 4, no? Doncs res, esperem ben aviat la vostra tornada a Ràdio Cambrils.
Un plaer haver vingut i espero fer-ho més sovint, tot i que la distància ens separi,
ja
les zones ens uneixen.
Exacte, ai, que maco. Molt bé, i a vosaltres, cinèfiles i cinèfils, fins la setmana vinent. Salut.
I cinema.